Bon dia. Una vintena de persones passen la nit fora de casa a causa d'un incendi en un habitatge de l'Avinguda Girona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'afectació més greu és l'ensorrament de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
És l'oficial subcap de guàrdia de l'àrea de Girona dels Bombers, Joan Perón, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Un incendi que es va produir aquest dilluns al vespre i que va deixar una vintena d'afectats i que han passat la nit fora de casa en diversos punts de la ciutat. Tècnics i bombers analitzen durant aquest dimarts l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on en va ser evacuat 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, a l'edifici ara mateix no s'hi pot viure. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 7 de novembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Els Mossos detenen a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'estat mitjançant l'estafa del fals fill. S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode. El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats, i es preveu que les feines s'allarguin uns dies. A Mieres, els veïns i l'Ajuntament ja han començat a debatre amb què volen destinar els 50.000 euros dels pressupostos participatius pels anys 2024 i 2025. Enguany, l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc. Nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats. Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones. Teixa farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona. Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament l'any 2025. En esports, la Lliga BTT de la Garrotxa comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la comarca. El temporal de vent ha dificultat la preparació de la tercera prova de la Lliga, la Romànic Bike Extreme. També parlarem de la Unió Esportiva Olot, que tasta la dificultat de la primera divisió femenina. Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives després de perdre aquest diumenge a l'estadi municipal davant el Sabadell. I tancarem l'informatiu parlant del tren d'Olot, que continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa. La Societat d'Amics del Tren d'Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat segueix creant cada any una maqueta nova de cada estació.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. L'IDESCAT anuncia que la població de Catalunya ha arribat als 8 milions d'habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 a data de 1 de novembre de 2023. A la matèria política, l'ofensiva judicial i política contra l'amnistia impacta en la negociació entre Junts i el PSOE. Una delegació de Junts per Catalunya i una del PSOE continuen a Brussel·les per desencallar unes negociacions enterbolides les últimes hores per protestes al carrer i decisions judicials. Precisament en aquesta línia, 3 detinguts i càrregues policials en les protestes contra l'amnistia a la seu del PSOE. Les convocatòries han provocat l'enuig de Pedro Sánchez, que diu que el partit no s'acovertirà. Un radioaficionat frustra un robatori a Puig-reig després d'enganxar l'emissora dels lladres. Els Mossos d'Esquadra van detenir 2 dels 4 lladres després d'una persecució d'uns 10 quilòmetres per la carretera C-16. A la pàgina internacional, jutgen el polèmic ministre de Justícia francès per investigar jutges a qui s'havia enfrontat. Arrenquen 10 dies de judici contra Eric Dupont-Moretti, que no ha dimitit ni tan sols temporalment i ha rebut el suport de la primera ministra Elizabeth Borne. I un pacient amb Parkinson torna a caminar amb normalitat gràcies a una neuropròtesi. Els neurocientífics que lideren el projecte planegen ara realitzar un assaig entre 80 i 100 participants per demostrar la seguretat i eficàcia d'aquesta tècnica.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred serà més intens. Poden baixar encara un grau o dos les temperatures tant aquesta matinada com la propera matinada de dimecres. Dijous ja podríem pujar perquè dijous es pot ennuvolar, al matí migdia caurà una mica de pluja, poca, passa un petit front atlàntic i per tant deixarà poques precipitacions. Però ahir va entrar aire fred, amb aquest aire fred va baixar la temperatura un grau i mig a Olot, la més baixa d'aquesta tardor, 2 graus a Vic, 0 a Olost, a Puigcerdà també 0 graus, a Das 3 sota 0 i alta muntanya fins a 5 sota 0 a la Tosa, per exemple. Vam tenir ruixats, alguna tempesta, a l'Alta Garrotxa sobretot, van caure 4 litres al Banyà, 11 litres a Vilanant, a prop de Figueres, entre Navata i Cistella, a Avinyonet de Puigventós, 8 litres per metre quadrat, o a Figueres, entre 6 i 8 litres per metre quadrat. A molts indrets hi va haver doncs, aquests ruixats, però amb tempesta, bàsicament, al nord de la Garrotxa. Avui, al matí, encara pot quedar algun ruixat al sud de la Costa Brava, Gavarres, Baix Empordà, tot això s'acabarà ràpid. Dia de sol, alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, però no descartem algun ruixat molt aïllat a la zona nord de Girona, bàsicament Empordà. Així doncs, un dia variable, però sobretot fred. De dia tindrem 14-15 graus a l'interior, a la costa i al prelitoral 17-18 graus de màxima, però la nit freda, tota la Cerdanya sota zero, el Ripollès al voltant de zero o sota zero, 2-3-4 graus a Osona i la Garrotxa, un ambient força fred, pràcticament d'hivern.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 7 de novembre de 2023 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot. Tècnics i bombers analitzen durant el dia d'avui l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on en van ser evacuats 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, ara l'edifici no s'hi pot viure. Gerard Puigdemont.
Un adult i 6 menors han hagut de ser evacuats sans i estalvis, segons bombers, aquest dilluns al vespre, després d'originar-se un incendi a la tercera planta, la superior, del número 15 de l'Avinguda Girona, al barri de Sant Miquel d'Olot, entre la Ronda Mas Bernat i el carrer Almogàvers. Quan han arribat els bombers, el foc al domicili estava descontrolat i el sostre ja estava caient. En parla Joan Perona, oficial subcap de guàrdia de l'àrea de Girona dels bombers.
L'afectació més greu és l'ensorrament de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
L'edifici ha estat desallotjat al complet i, segons l'Ajuntament d'Olot, les persones que hi vivien se'ls ha buscat un lloc on ser reallotjats de manera provisional. També s'ha decidit que la resta de veïns de l'edifici no passessin la nit d'aquest dilluns a dimarts a casa. En total han estat una vintena les persones desallotjades. Segons bombers, tot i que no sembla que hi hagi danys estructurals greus a la resta de l'edifici on no s'ha originat l'incendi, l'habitacle no està perquè hi visqui ningú.
Segurament l'edifici no serà habitable, degut a, sobretot a la falta de sostre. Ara mateix l'edifici no disposa de sostre i en previsió de possibles pluges o mal temps no seria aconsellable habitar aquest edifici.
Tot i que encara no es coneixen les causes oficials del foc, segons alguns testimonis, una possibilitat podria ser una estufa d'element que ha originat el foc, ubicada a la cuina de l'habitatge. L'avís s'ha produït cap a 6:45 de la tarda. L'incendi en aquest habitatge de l'Avinguda Girona ha provocat també afectacions en el trànsit. Els conductors no han pogut passar per aquesta concorreguda via, una de les principals vies d'entrada a la ciutat, i han estat redirigits a carrers adjacents. Pels vols de quarts de 9 de la nit, els equips d'emergència han anat marxant. S'hi han desplaçat bombers, policia municipal, ambulàncies del SEM i Mossos d'Esquadra.
En matèria també de successos, els Mossos detenen a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'Estat mitjançant l'estafa del fals fill. S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode, Aniel Puigvert.
El grup criminal seguia sempre els mateixos patrons per consumar l'estafa. Primer de tot, enviaven missatges a través de WhatsApp on es feien passar per fill o filla de les víctimes. En aquest missatge els deien que havien hagut de canviar el número de mòbil, ja que se'ls havia trencat i que només podien parlar per missatge i que necessitaven diners per fer front a algun pagament que tenien pendent. En cas que la víctima es cregués el relat i fes les transferències de diners, li feien fer números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors, que prèviament havien seleccionat a través de persones que es dedicaven a captar-les. En la majoria dels casos seleccionaven persones vulnerables i que no mostressin gran resistència en cas de detectar que estaven fent alguna irregularitat. Un cop aquests testaferros rebien els diners al seu compte, els estafadors els hi feien treure en metàl·lic del banc o bé els hi feien traspassar un altre compte bancari. D'aquesta forma, sense saber-ho, els testaferros es convertien en partícips en l'activitat delictiva. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada a Palma de Mallorca, en la que la víctima va rebre un missatge al seu telèfon mòbil en el qual es feien passar pel seu fill i li demanaven un traspàs de diners per fer front a uns pagaments. Aquesta víctima, en pensar que efectivament estaven parlant amb el seu fill, va fer tres moviments bancaris en què va acabar traspassant un total d'11.885 euros a tres comptes bancaris diferents. El mateix dia que van passar els fets, el 13 de maig, una segona víctima va denunciar que havia rebut al seu compte un abonament de 3.970 euros i que a través d'un amic seu havia de treure en metàl·lic aquesta quantitat de diners per donar-li a una tercera persona. Aquests diners eren part dels 12.000 euros que acabaven d'estafar. Posteriorment van acompanyar la víctima a un local d'apostes de Mataró per tal de fer més reintegraments de diners. Aquesta acció es va fer contra la voluntat de la víctima, ja que es va sentir coaccionada. La unitat d'investigació de Premià de Mar es va fer càrrec de les investigacions i va poder acreditar l'existència d'un grup criminal que estava especialitzat en aquesta tipologia delictiva. De les 17 persones detingudes, 12 van quedar en llibertat. La resta han passat a disposició judicial.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics i forestals en retiraven arbres caiguts i penjats i es preveu que les feines s'allarguin encara uns dies. La intensitat del vent i la sequera són dos dels possibles causants d'aquestes incidències.
L'episodi de forts vents de finals de la setmana passada ha ocasionat caigudes d'arbres i de branques en diversos punts de la comarca i a dia d'avui encara hi ha zones del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa tancades. Serà a finals d'aquesta setmana quan el parc natural es reobrirà al 100% si no hi ha res de nou. Aquests dies els tècnics estan enretirant branques i arbres caiguts en diverses zones. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on durant aquest inici de setmana s'hi estan enretirant arbres que han quedat penjats i encallats al mig del pas. En parla Xavier Puig, director del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Molts poden ser els factors que poden explicar la caiguda d'arbres, entre ells també la sequera. Amb menys aigua els arbres són menys flexibles i es debiliten i es parteixen amb més facilitat.
Les ràfegues de vent que hi ha hagut aquest cap de setmana no són gens habituals a la comarca en general. Hi ha hagut ràfegues molt fortes i per tant és normal que arbres que puguin estar en situació de desequilibri o afectats d'alguna manera o en situació de debilitat puguin caure.
Tot i que no és una decisió fàcil la de tancar el parc natural en un cap de setmana de tardor i el que això implica pel turisme, el director del parc assegura que van fer bé.
s'ha d'optar per la prevenció i de fet, com deia, dissabte mateix es va poder comprovar com hi va haver caigudes d'arbres a la mateixa carretera Santa Pau. Per tant, era necessari prendre aquesta mesura.
Xavier Puig continua fent una crida a la precaució i recomana a la ciutadania estar pendents de les alertes i les actualitzacions sobre les restriccions d'entrada a la Fageda i al Parc Natural.
A Mieres, els veïns i l'Ajuntament ja han començat a debatre amb què volen destinar els 50.000 euros dels pressupostos participatius 2024-2025. Enguany, l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc del procés d'elecció de les propostes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, s'ha decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin accions a fer.
Els veïns de Mieres ja han començat a plantejar-se amb quines accions concretes volen destinar els diners dels propers pressupostos participatius. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres, i Ana Jiménez, regidora de Territori.
Fem dues trobades temàtiques i una mica és això, la idea és fer taules de treball i que d'aquí puguin sortir propostes per executar en els propers dos anys.
El que fem és canviar la metodologia. Fins ara els veïns i veïnes presentaven propostes a nivell personal o de grup, però es presentaven directament i llavors es feia debat, i aquesta vegada es partirà d'un debat de les necessitats del poble sobre alguns temes concrets que es debatran, i a partir d'aquí la idea és que surtin aquestes propostes.
Mieres és un dels municipis de la comarca pioners en processos participatius. Els pressupostos participatius van començar a fer-se anualment, però més tard es va fer un replantejament i es va passar a fer cada dos anys per poder pensar millor les propostes i per poder disposar de major dotació econòmica. De fet, al poble hi han vingut a viure persones atretes per la participació i per aquesta manera de fer política. Un exemple n'és en Jordi.
Una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció va ser que vam veure una convocatòria de trobades veïnals per processos participatius, que per nosaltres és un dels elements de política municipal més rellevants, no? Els ajuntaments que impulsen processos participatius en els que es decideix què fer amb el pressupost. I això ens va fer decidir realment apostar per aquest poble, i hem apostat molt decididament i estem molt implicats en la vida del poble.
Durant les trobades es parlarà de medi ambient i de com es pot preservar el poble en aquest sentit. També es parlarà de les persones i com fer que els joves i els grans es puguin quedar al poble, o d'economia i energia, així com d'educació, gènere, mobiliari urbà o activitats. En Jordi, però, també comenta que és important parlar de com ha de ser el sector primari o com regular fluxos turístics. La propera trobada veïnal es farà el dissabte 18 de novembre, serà la segona, i un cop acabada serà moment de treure'n conclusions i decidir propostes concretes, passant pel procés de validació tècnica i per votació. L'Ajuntament destinarà 50.000 euros a repartir en dos anys pels pressupostos participatius del 2024 i 2025.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Dies importants a la Garrotxa durant aquests dies, perquè ja ha començat una nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats. Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones. En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització esperen implicar a nous donants per aconseguir el relleu generacional que asseguren necessitar. Ens dona més detalls en Pere Obac.
Del 6 al 12 de novembre hi ha una nova campanya de donació de sang a Olot, que també inclourà la possibilitat de donar plasma. Per donar plasma, però, cal inscriure's prèviament a la llista de donants. Aquesta campanya és la més gran organitzada per l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa fins la data. S'hi sumen diverses entitats esportives com l'Hoquei Olot, el Joventut Sant Pere Màrtir, l'Atlètic Olot, el Club Ciclista Infantil Olot i la Unió Esportiva Olot. Precisament, el dia 12 s'habilitarà un autobús a l'estadi municipal per a la donació de sang en paral·lel al partit entre l'Olot i l'Associació Esportiva Prat. La presidenta de l'associació, Montse Soler, destaca que la col·laboració entre entitats locals millora els resultats de les campanyes de donació de sang.
Ja fa dos anys que fem aquestes setmanes de donació. Hem vist que altres clubs s'han implicat en aquestes campanyes. En números hem vist que els resultats són òptims i que van pujant, van a millor quan impliquem clubs esportius, entitats esportives o escoles, i, per tant, implicar aquestes entitats ens és molt beneficiós.
El president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromines, creu que els valors de l'esport van més enllà d'ensenyar com fer un gol i per això assegura que és molt important participar en iniciatives com la campanya de donació de sang.
Jo penso que això és el paper que hem de jugar als clubs, és a dir, ajudar a les nostres mainades a que més enllà de l'esforç de fer un gol i de passar-s'ho bé, doncs hi ha un esforç de solidaritat amb el club, amb la societat. No tothom té els seus problemes a casa seu, però també hem de procurar una mica pels altres.
En aquesta nova setmana de donació de sang a Olot s'habilitaran 9 punts de donació en total que es podran consultar al portal web donasang.gencat.cat.
I abans dels esports parlem d'un projecte pioner on Teisa farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona. Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el primer semestre de l'any 2025. El projecte compta amb un pressupost de més de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat que està situada a la zona franca de Barcelona. Natàlia Moreno.
L'hidrogen verd és una de les fonts d'energia que tindrà un paper clau en el futur de la mobilitat. Actualment ja hi ha autobusos que utilitzen l'hidrogen que estan en funcionament, però cap d'ells és interurbà. Per això hi ha tres empreses catalanes que han decidit dissenyar, fabricar i provar un autocar interurbà que estigui propulsat per aquesta energia. Seria el primer que es fabricaria a Catalunya i el projecte Futurbus preveu que el vehicle compti amb una autonomia d'entre 500 i 700 quilòmetres. Això suposaria una millora respecte als vehicles interurbans elèctrics que hi ha a dia d'avui. L'autocar tindrà entre 55 i 59 places. El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha avançat a Ràdio Olot i Olot Televisió que les proves d'aquest nou bus es faran en diferents trajectes entre Olot i Barcelona.
Hi existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB, i per tant doncs el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona doncs per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
S'han dissenyat tres escenaris a partir de quatre recorreguts que s'aniran combinant per comprovar l'autonomia del bus d'hidrogen. El punt de partida sempre serà Olot i es preveu fer un primer servei fins a Barcelona, l'estació generadora d'hidrogen verd que hi ha a la zona franca per carregar-lo. A partir d'aquí es faran recorreguts diferents en funció de l'autonomia que es vulgui comprovar.
Perquè en aquest cas, diguéssim, la inversió en el vehicle és bastant similar a la dels autobusos elèctrics d'abans, és a dir, més aviat tres vegades, has d'aconseguir algun punt de subministre i, a més, aquest hidrogen ara mateix és molt car. Si vas a buscar aquest hidrogen verd d'aquestes fonts renovables, doncs ara mateix no surt pas a compte. Però sí que és veritat que és l'única tecnologia que pot arribar a permetre viatges de llarga distància, tant a l'autobús com al camió, i per tant aquí és un bé l'interès. És molt probable que en un futur, si diguéssim el món del camió doncs tendeix també cap a zero emissions, haurà de mirar doncs tecnologies com la de l'hidrogen.
Teisa participa en el projecte pioner per construir el primer autocar interurbà propulsat per hidrogen verd a Catalunya i la previsió és que estigui operatiu el primer semestre del 2025.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de la Lliga BTT de la Garrotxa, que comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la comarca. El temporal de vent ha dificultat la preparació de la tercera prova de la Lliga, la Romànic Bike Extreme. La competició, nascuda l'any passat, es tancarà d'aquí a dues setmanes amb la Montcal Bike de Maià de Montcal. Guillem Guardiola.
El temporal de vent ha multiplicat la dificultat per organitzar la Romànic Bike Extreme. Batec Garrotxí es va veure obligat a tornar a fer un repàs de camins i repetir molts altres preparatius a causa de les adverses condicions meteorològiques. La quarta edició de la prova va aplegar aquest cap de setmana més de 300 ciclistes a la Vall de Bianya. El director de cursa, Xevi Guinart, ha assegurat que ha estat molt complicat tirar-ho endavant aquests últims dies.
Correcte, aquesta setmana ha estat una mica complicada amb el vent, teníem tots els recorreguts preparats, nets, tot perfecte, dijous va fer molt de vent, ja vam haver d'anar a treure algun arbre que havia caigut, a fer una mica més de repàs dels camins, i ahir dissabte, normalment el dissabte ja comences a muntar i deixes molta cosa preparada, i no vam poder fer res, el vent, bueno, se'ns emportava tot, vam pujar només les valles, per exemple, i ens les va tombar totes a terra.
Després de la desfrenada de Besalú i la BTT de Santa Pau, la Romànic Bike Extreme ha representat la tercera prova de la Lliga BTT de la Garrotxa. Enguany ja és la segona edició d'aquesta nova competició que, segons Guinart, ha agradat i molt als adeptes del ciclisme.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La veritat és que ja van començar l'any passat i el format va agradar. La van fer més gent de les que ens pensàvem i aquest any potser ja ha començat a tenir més nom, la gent l'ha anat sentint i hi ha més participació i gent amb ganes. Hem ampliat el format de la Lliga, hi ha una prova més que és Besalú, hi ha el mallot de líder, els que van líders de la Lliga corren a la prova següent amb un mallot. Són coses que sempre vesteixen una mica i fan més patxoca, no?
Sergi Ullé amb 155 punts i Tatiana Luisi amb 100 són els noms més destacats de la Lliga de moment en la distància llarga. En la curta, Carla Sargatal amb 145 punts i Sílvia Vilardell amb 109 són els favorits a endur-se el premi. La Lliga també puntua en la modalitat de bicicleta elèctrica, que en aquest cas lideren Albert Palahi i Albert Faixeda. La Montcal Bike de Maià de Montcal tancarà la Lliga BTT de la Garrotxa el pròxim 19 de novembre.
De parlar de BTT, passem a parlar de futbol, perquè la Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina. Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives. Les d'Eduardo García han sumat la seva segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell després de perdre per 3-4. L'Olot intentarà recuperar el somriure aquest dissabte al camp del Sant Quirze del Vallès.
A la primera divisió femenina ningú et regala res, i això ho saben més que ningú les jugadores de la Unió Esportiva Olot. Després de 4 victòries consecutives i de signar un dels millors inicis de Lliga de la categoria, les olotines han caigut aquest cap de setmana davant el Sabadell. Una derrota que les jugadores van lamentar i molt, perquè es podrien haver col·locat a la posició de bronze de la taula. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Eduardo García, assegura que l'objectiu no ha canviat.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es veritat que si guanyàvamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estamos en el millor moment. Más allá de la derrota, por supuesto.
Tot i ser un bloc recentment ascendit, les jugadores de la Unió Esportiva Olot no es conformen aquesta campanya en mantenir la categoria. Amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes, una a casa i una altra a domicili, les olotines s'han constituït com un dels blocs més golejadors. El tècnic Eduardo García confia que aquesta derrota no passi factura.
Des de la primera vegada que arribé aquí, l'objectiu és guanyar, sempre, no? Pelear amb los equips més forts, buscar el ascenso en qualsevol divisió que nosotros estemos jugando y, clar, ahora es una mica més complicat porque recibimos al colero de la Liga y res te dona nada, no?
La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Sant Quirze del Vallès aquest dissabte en un partit on intentaran tornar a recuperar la bona direcció.
I avui a la contraportada el gran protagonista és el Tren d'Olot.
Sortíem de l'estació d'Olot.
I és que el Tren d'Olot continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa. L'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat segueix creant cada any una maqueta nova de cada estació. Per mantenir viu aquest element tan característic de la comarca, l'associació ha fet una jornada de portes obertes aquest mateix cap de setmana.
El Tren d'Olot continua en funcionament sobre maqueta. Els socis de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona han continuat creant maquetes que permeten fer-nos una idea de com era aquest icònic element de la ciutat dècades enrere. Són reproduccions a escala molt fidels de les que van ser les estacions de referència del Tren d'Olot. L'associació va començar aquesta feina l'any 2010 i des de llavors només s'ha aturat un any el de la pandèmia per digitalitzar-ho tot. El president de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ha destacat que és una gran tasca d'equip.
Mira, tenim projectat cada any fem una estació i un mòdul. El que passa és que bé, van començar el 2010, hi ha algunes estacions que han sigut dobles, Girona, que encara està en forma però no està decorada, Olot, Anglès i algun intermig, i després també hem parat un any, l'any de la pandèmia, per digitalitzar-ho tot.
Preguntat sobre la possibilitat que torni el tren, però que passi per un lloc totalment diferent, el president es mostra escèptic. Riera recorda que la voluntat de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona és preservar la memòria històrica del tren a la ciutat.
Amb això no ens hi posem en contra, però tampoc ens volem fer defensors d'això, creiem que no és la nostra línia. defensarem i donarem suport, això sí, amb una cosa, amb un projecte raonable, i sempre que es faci amb unes condicions i acceptat.
Les exposicions en una jornada de portes obertes al local social de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona, on han pogut gaudir sobretot del funcionament de la maqueta sobre la línia ferroviària entre Olot i Girona i apreciar els nous trams en els que l'entitat ha estat treballant els darrers mesos.
Què s'ha fet del tren d'Olot Girona?
Doncs això, que se n'ha fet després de moltes dècades sense tren a Olot, segueix sent ben viu amb exposicions com la dels Amics del Tren Olot a Girona. Amb el tren d'Olot i aquesta figura icònica de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 7 de novembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
En el carrilet d'Olot sols tu i jo dalt del tren d'Olot Girona, un paisatge verd, pedalant per les muntanyes, pedalant per les muntanyes, pedalant per les muntanyes, vora el verd.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.